Ràdio Vilafranca.
Bon Nadal.
I cada dia, a partir d'ara, doncs quan passin pocs minuts de les 10 del matí, parlarem de cinema. De cinema farem la digestió cinèfila amb la Goretti Martínez, que ja la tenim als estudis de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti.
Hola, bon dia, Clara. Què tal?
Com estàs?
Bé, aquí preparada per explicar-te algunes de les estrenes que ens ha portat al cinema aquests dies previs al Nadal i també durant les festes nadalenques.
Per què? Què farem? Avui parlarem d'estrenes, de cinema, per posar-nos al dia, per poder anar al cinema, els que pugueu anar-hi. I de què més parlarem?
Parlarem a la digestió cinèfila. És una mica un calaix de sastre, perquè a mi m'agrada molt el cinema, però he de reconèixer que tinc supermala memòria i recordo les pel·lícules més per sensacions que no pas allò, explicar-te les sinopsis, explicar-te qui són els actors, de quin any és la pel·lícula, etc. No? Llavors, he intentat fer un exercici d'organització, però no tinc gaire temps. Llavors, el que farem serà explicar avui estrenes, però també parlarem, per exemple, de pel·lícules de terror nadalenc, parlarem dels típics bodrios de Nadal, dels clàssics, els grans clàssics en blanc i negre, o ara també hi ha clàssics que ja són en color, que també tenim pel·lícules boníssimes. Però, en fi, que farem una mica de recomanacions. També us parlarem de coses que fem alguns sonats per les festes de Nadal, com per exemple fer maratons de pel·lícules, no? Són coses que nosaltres us plantegem i si algun dia us ve de gust fer-ho, doncs vinga, més pel club de sonats.
Home, i aniran molt bé totes aquestes recomanacions, i més ara, perquè entre el toc de queda, que hi ha moltes persones que han d'estar confinades, doncs el cinema sempre és una molt bona opció. Però avui anem com cap al cinema, anem a mirar les estrenes, no?, d'aquest Nadal, que n'hi ha bastantes i algunes que tenen molt bona pinta.
Sí, volíem començar per Matrix Resurrections, perquè és una pel·lícula com molt mítica, la Matrix original, i aquest any tenim l'oportunitat de veure com ha evolucionat aquesta saga. Escoltem el tràiler.
No podemos verlo. Pero todos estamos atrapados en unos bucles que se repiten. Millones de personas viviendo sus vidas inconscientes. Ha llegado la hora de que nos enseñes qué es real.
Doncs aquest és l'inici d'aquest tràiler de Matrix Resurrections. És una pel·lícula de Lana Wachowski. La seva germana, no sé si coneixes una mica la saga, però aquesta
no,
saga...
No conec res, o sigui que pots explicar-ho tot perquè aquí...
És que ets molt jove, clar. A veure, el tema és que Matrix fa com mogollon que es va estrenar i és una pel·lícula dels... llavors es deien els germans Wachowski. Què va passar? Que eren un home i una dona i l'home, en fi, va néixer amb un cos d'home però se sentia dona. Per tant, ha fet la transició. I llavors, totes les pel·lícules les havien dirigit les dues directores, però aquesta última, per motius personals d'una de les germanes, doncs serà només la Lana qui assumeixi aquest projecte. I la veritat és que és una pel·lícula que jo no l'he vista, Es va estrenar el 22 de desembre, però és una pel·lícula molt interessant pel que he anat llegint de crítiques, perquè és una mena d'auto-homenatge, sense complexes. Matrix és una pel·lícula que en el seu moment... Va fer un canvi de xip en el món del cinema perquè té una estètica molt particular, té unes imatges que han passat a la història, uns personatges com molt mítics, no? Molt emblemàtics. I és una pel·lícula que versa sobre el que és real i el que no és real en un món on les màquines tenen més pes del que potser haurien de tenir, no? I la veritat és que aquesta versió del 2021 és molt potent visualment i el tema és que funciona per la pròpia mitologia. S'alimenta d'ella mateixa i del mite que ha creat Matrix.
I creus que serà d'aquestes pel·lícules com la primera de Matrix que diuen que et fan pensar molt i que et fan reflexionar sobre el món en el que vius? Hi haurà aquesta crítica una mica social, també?
Jo crec que sí, perquè en realitat aquesta pel·lícula segueix molt l'estela de la primera, no? Hi ha un personatge, és el Keanu Reeves, en aquest cas es diu Neo, viu una vida totalment normal i corrent a San Francisco, mentre el seu terapeuta li prescriu unes pastilles blaves. És a dir, ell viu la seva vida normal mentre es va prenent aquestes pastilles. Però el personatge Morfeo, li ofereix la pastilla vermella. I això vol dir que torna a obrir la seva ment a un món paral·lel, que és aquest món de Matrix.
Doncs ho descobrirem. L'has venut molt bé, eh? Tenim ganes d'anar al cinema. Suposo que és això, durant tot el Nadal, aquestes estrenes que estem parlant les podrem veure, no?
Alguns... Sí, les podrem veure als cinemes. Estaran en cartellera segur.
Sí. I quina pel·lícula més ens hem de fixar?
Mira, et vull parlar de West Side Story, d'aquesta nova versió que ha fet l'Steven Spielberg. A veure si la podem escoltar.
Tonight, the world is full of light.
Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar.
Jo ja ploro. O sigui, és que és una pel·lícula tan brutal, la original, la del 1960 o 61, de Robert Wise, em sembla que es deia, el director. Vaig tenir l'oportunitat de veure-la al Kubrick fa no gaire, perquè...
Quan es va estrenar, suposo que no.
No, encara no havia nascut, no sóc tan vella, però vaig tenir l'oportunitat de veure'l en pantalla gran al Kubrick perquè van tenir aquesta idea fantàstica de recuperar grans clàssics. I aquesta, a més, aquesta nova versió de Steven Spielberg serà l'última pel·lícula que projecti el Kubrick, que és un fet que, en fi, que a mi, com a molts altres vilafranquins i penedesencs, ens entristeix molt.
Sí, l'última funció, l'última pel·lícula que es podrà veure serà West Side Story.
West Side Story de Steven Spielberg, aquest peliculón. És que, si West Side Story és un peliculón, que ho és, i que us ho dic jo que ho és, que emociona i que és completament vigent, doncs... Dirigida per Steven Spielberg, que és un mestre que treballa com ningú, les pel·lícules, els tempos, els colors, el cast, etc. Doncs serà reviure aquesta meravella que és West Side Story.
I justament en aquest cas de Steven Spielberg, aquesta nova versió, el que farà serà ser molt fidel a la història dels Sharks, dels Jets, de la Maria, i sonarà totes aquestes cançons com a l'Amèrica i tot això, o hi haurà moltes modificacions?
Doncs diuen que repeteix la pel·lícula fil per randa, pràcticament. El que passa és que ho fa sempre amb aquest to que té ell i aquesta particular manera d'entendre el cinema. Totes les pel·lícules de Steven Spielberg estan tan perfectament mesurades que no s'obre ni un segon, no? El plano que va després d'aquell plano és que ha de ser aquell, no? I aquesta perfecció del seu cinema, doncs, en fi, per això passarà a la història com un dels grans directors, no? I jo crec que amb West Side Story ho tornarem a veure i a viure.
Doncs ens ho apuntem, West Side Story, sobretot segurament, segurament no, ens confirmava ara la Goretti que serà l'última projecció del cinema Kubrick, així que també serà una bona pel·lícula per acomiadar-se d'un cinema que ens ha acompanyat a tots i que doncs ara tanca les seves portes. Després de posar-nos tristos, ens podem posar una mica més contents o què?
Sí, deixa'm dir-te abans, sí. Aprofitant que ara no tenim tècnic i no ens pot posar el tràiler.
Ah.
Deixa'm dir-te abans que vaig llegir una crítica del Boyero, que és un dels grans crítics cinematogràfics del moment, tot i que li agraden molt poques pel·lícules, que diu que aquesta versió de West Side Story busca una mica la resurrecció de les sales de cinema. I em sembla un concepte molt bonic. A veure si les tornem a omplir i que no passin aquestes coses que hagin de tancar les portes.
Doncs tant de bo el Boyero tingui raó i que aquest Nadal doncs, es puguin omplir molt més les sales de cinema. També et vaig llegir que Spider-Man també ha ajudat a que aquestes sales de cinema es tornin a omplir, no?
És que és un peliculón, eh? Spider-Man és un peliculón. I, a més, jo he de dir que és que sóc superfan. O sigui, a mi Spider-Man, com el vulguis posar, m'encanta. És un superheroi que m'encanta. Per què? Perquè és molt pringat. I m'agrada molt el concepte aquest del pringat que a sobre salva el món. Escoltem el tràiler de Spider-Man. No és el que teníem per ordre, però...
Ah, perdona, no, jo l'he tret aquí perquè dic, és veritat que doncs, West Side Story i Spider-Man...
Només faig el comentari perquè l'Àlex estigui al quite. Escolta'm, Spider-Man.
Perfecte, anem.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man.
A veure, aquí a Spider-Man No Way Home, és aquesta pel·lícula que ha omplert sales de cinema, com comentaves, Clara, per primera vegada la gent sap qui és Spider-Man. A l'anterior pel·lícula, el personatge de Mysterio, interpretat per Jake Gyllenhaal, desvetlla la identitat de Spider-Man. Per tant, tothom sap que és Peter Parker. I a més el culpa injustament d'una sèrie de coses que han passat a l'anterior pel·lícula, no? I en aquesta ocasió, doncs, el Peter Parker demana ajuda al Doctor Strange, i els riscos sobre aquesta ajuda que ha demanat doncs passen a ser molt complicats de gestionar. És la seqüela, com dèiem, de Spider-Man Far From Home i és una pel·lícula que a mi m'ha agradat molt. És una pel·lícula simpàtica, és divertida, va molt encarada al públic adolescent que està assistint en massa a les sales de cinema i això és molt interessant i treu molt de partit del concepte aquest del multivers. Per tant, de les realitats paral·leles i dels diferents Spider-Mans que hi puguin haver en aquestes realitats paral·leles. I tot i que hi ha molta comèdia juvenil en tota la pel·lícula, també pel to dels personatges, el Tom Holland és un actor que li treu molt de partit, també aquesta vessant més còmica que té, també hi ha molt de drama, eh? És una pel·lícula intensa i amb moltíssima acció.
I plorant, no?
I plorant, i plores. Plorar, plores. Bueno, jo ploro amb tot, eh? També t'ho he de dir, això. Però m'agrada molt perquè també, una mica com el que comentàvem amb Matrix Resurrection, no? Que es fa una mica d'auto-homenatge. I a mi aquesta idea, i aquesta idea de joc també, i de fer coses totalment inesperades, m'interessa molt perquè el cinema ha d'explorar camins i si a més tenen èxit, com en aquest cas, doncs endavant. I a mi m'agradaria, abans que acabéssim de parlar d'aquesta pel·lícula, recomanar-vos molt, però molt, una pel·lícula que ja té uns anys, és del 2018, que és d'animació, i es diu Spider-Man, un nuevo universo. Aquesta pel·lícula, si no l'heu vist, sisplau, feu-ho perquè té una animació única, una manera de presentar la història única, també. Juga molt amb el tema aquest de les realitats que conviuen en diversos universos paral·lels. I l'heu de veure perquè s'ha de veure.
D'acord, doncs ens apuntem. A part de la pel·lícula de Spider-Man, que està ara mateix al cinema, també aquesta versió d'animació que es va fer el 2018. I, Goretti, pels que no hem mirat mai Spider-Man, val la pena començar per aquesta o potser primer hauríem de fer deures?
Mira, clar, si tens temps i estàs confinada, per què no? Tu mires tot. Hauries de mirar les del Sam Raimi, que són de... Espera't, que ara no ho trobo. Ah, sí, del 2002... El 2002 hi va haver el primer Spider-Man, que és boníssima, que és la del Tobey Maguire, i és una gran, gran pel·lícula. I llavors hi ha tres pel·lícules amb el Tobey Maguire i hi ha, crec que tres més o dos, amb The Amazing Spider-Man, o Spider-Man, amb l'Andrew Garfield. Llavors, si tu et veus tot això i et mires les últimes del Tom Holland... fantàstic, perquè llavors ho pillaràs tot. Però si no ho has vist, no passa res, perquè disfrutaràs la pel·lícula també.
D'acord, o sigui que si tenim temps, tots aquests que estiguin confinats o que tinguin doncs, ganes de passar-se moltes hores davant la pantalla, ja ho sap, pot recuperar Spider-Man des del 2002 i llavors així doncs, encara ho entendrà tot, però si no, igualment gaudirem moltíssim. I Goretti, tenim una última estrena a destacar, no?
Sí, farem, si et sembla, Silent Night, perquè és una pel·lícula nadalenca. Nadalenca i apocalíptica. I ara mateix escoltarem el tràiler. Silent Night.
Esta es muy guapa.
¿Has manchado las zanahorias?
¿Me moriré?
Sí, seguramente.
¡Abuela! ¡Feliz Navidad!
¿Sigues vivo?
Sí, eso creo.
Joder, llega pronto.
Tony y Simon han robado en la gasolinera.
¡Qué divertido!
Somos unos criminales formidables. Nos ha sentado de maravilla.
Val, ja es percep pel tràiler que és una comèdia negra, bastant, bastant negra. Sí. És una pel·lícula de Camille Griffin. Dura 90 minuts i jo ho destaco, això especialment, perquè estic una mica farta de que les pel·lícules durin 2 hores i mitja. No cal, no cal. Podem fer una pel·lícula que duri 1 hora i mitja, que amb això és suficient. Llavors, Silent Night està protagonitzada per la Keira Knightley i pel Matthew Good i explica una història una mica tremenda. Mentre el món s'enfronta a l'apocalipsi, un grup d'amics es reuneixen per celebrar el Nadal en una casa idíl·lica al camp al Regne Unit. Incomodats per la idea de la inevitable destrucció de la humanitat, decideixen afrontar la situació amb tranquil·litat i obrint una ampolla de vi i continuant amb la seva celebració. Però, per més que vulguin fingir normalitat, tard o d'hora han de fer front a la idea que és la seva última nit al món.
Em sembla molt bé, però aquesta filosofia i com afrontar la vida i la fi del món així, no? Ho hauríem
sí,
de fer tots.
Sí. A veure, igual no és tan bonic com et penses, perquè pensa que aquesta pel·lícula, com et deia, és una comèdia negra, negra, bastant negra,
Sí.
I és força controvertida, no? Perquè ha generat una mica de polèmica, perquè, clar, estem vivint un moment de pandèmia. En aquesta pel·lícula parlen d'una fi del món que, en aquest cas, pel que es veu al tràiler, etc., sembla més aviat que ens estem carregant el món, que és el que està passant realment, no?
Sí.
Tema canvi climàtic, tema emissió de gasos, de l'efecte hivernacle, etc. No estic fent spoiler, perquè això surt al tràiler. I a vegades, per molt que vulguis negar la realitat s'imposa, no?
Sí, que Silent Night també ens farà una mica doncs, adonar-nos de que estem rebentant el planeta i doncs, obrir-nos una mica aquestes ganes d'intentar fer alguna cosa per canviar-ho.
Sí, estaria bé que ens anéssim posant les piles, oi, amb això?
Sí, anem una mica tard, tots plegats, que no ho acabem de fer bé, però sempre va bé que t'ho recordin. Avui no has fet spoilers, els pròxims dies faràs spoilers?
Sí, hi haurà spoilers, ho sento molt, però sí, hi haurà spoilers. Avui no n'hem fet, per què? Perquè són les estrenes. Però és que la resta de pel·lícules que us anirem recomanant a la secció, la majoria ja tenen uns quants anys, per tant, són recomanacions i a vegades se'ns escapa algun spoiler. Sobretot amb les de terror, eh? Les que farem demà, 28 de desembre, amb aquestes de terror, si no voleu spoilers, no ens escolteu.
D'acord. Oh, si no diguis que no ens escoltin, sisplau, que ens escolteu, però de tant en tant us tapeu una mica les orelles i ja està. Doncs, Goretti Martínez, un plaer començar aquesta digestió cinèfila parlant, lògicament, de cinema amb una experta com tu. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Adéu.
Christmas time?
Ràdio Vilafranca.
Love is in the air. Everywhere I look around. I després de parlar de pel·lícules, ara estarem amb un noi de cinema. Era la broma fàcil, perdoneu. Ell no és actor, és el Joan Alegre. Joan, bon dia.
Bon dia.
Abans que res, a partir d'ara tu seràs el nostre doctor amor, però et volem presentar. Qui ets?
Bueno, jo sóc Joan Alegre, de família vilafranquina de tota la vida. Aprofito per saludar-los, els valls. I, bueno, sóc un especialista de l'amor. Vull dir, mai fallo. Em poso a l'ull, mai fallo.
Doncs això comprovarem, cada dia et trucarem, et farem una trucada i llavors doncs ens donaràs consells. I avui començarem parlant del Tinder. Hi ha molta gent que no sap què és el Tinder. A veure, què és el Tinder?
El Tinder és una aplicació que funciona des de fa molt de temps i sobretot ara que amb l'època Covid ens han tacat les discoteques durant molt de temps, no hem pogut sortir amb els amics i les relacions entre persones han sigut més complicades, doncs el Tinder ha funcionat molt bé. Què és? És una aplicació on tu pots decidir, bueno, poses unes fotos i un estat, els teus gustos, i pots decidir si una persona, mirant les seves fotos, gustos, cançons i tot, t'agrada o no t'agrada. Simplement deslliçant cap a la dreta o cap a l'esquerra, ho decideixes. En el cas de que feu match, us obren un chat per on podeu parlar.
O sigui, bàsicament és un mercat de parelles, tu tries quines edats t'interessen, quins sexes t'interessen, pot ser els dos, pot ser només un, i ja està. Però ara el que ens importa és com aconseguir que el Tinder, que ens funcioni bé el Tinder, no? Perquè, clar, ens hem de fer com una carta de presentació que vagi bé. Què hem de fer, Joan Alegre?
És importantíssim. El Tinder, al final, com totes aquestes aplicacions, funcionen en funció de com tu l'estàs fent servir. Llavors, tu pots ser molt guapo, però tenir poca tirada en el Tinder. És molt important, molt important, sobretot, començar per la descripció. Has de trobar la teva frase amb la que tu et mous bé, amb la que et sents a gust, una frase amb la que posaràs a l'estat. No pots ser ni molt agressiva, ni que vens aquí a lligar, ni res. Sempre buscant ser una mica gracioset, no? I ja crida una mica l'atenció només per les paraules.
O sigui, hem de fer una frase per vendre'ns. Alguna idea, així?
Clar, la teva frase, per exemple, jo sempre m'agrada molt parlar com una mica filosòfic, no? Del temps és el que parla, o aquestes coses. Sempre amb una frase en la que tu et trobis còmode. És important que tu t'identifiquis amb aquella frase.
D'acord, doncs buscarem això, una frase que ens identifiqui. Hem de ser molt precisos, perquè, clar, podríem posar una frase de hola, em dic Joan, treballo aquí, m'agraden els gossos i m'agraden esquiar, i ja està.
No, aquí ja no? Estàs donant massa informació. Aquí estàs donant informació sobre tu. Has de ser més picantón, per dir-ho d'alguna manera, no? Intentar buscar una miqueta l'interès de la persona, a nivell més, com he dit abans, no? Més com en filosofia, com el temps és el que ho parla tot i coses així, vull dir, no anar amb com ets tu i tot, ja ho veuran com ets tu, ja ho coneixeran, aquí has d'intentar mostrar una mica d'interès.
Doncs el doctor Amor ens està ensenyant com fer un Tinder perfecte, ja tenim la frase, una frase una mica que cridi l'atenció i que generi interès, i també hem de tenir en compte les fotos, no? Quines fotos? Perquè hi ha gent que es penja fotos al mirall.
Les fotos, sobretot coses d'aquestes amb miralls, amb poca roba, res. Això ja és d'anar a buscar, d'intentar-te mostrar. Mai. Aquestes coses mai s'han de fer. Anem amb la primera foto. La primera foto és una foto que és molt important, però no és la més important. La primera imatge, el que es veu de tu, simplement el que busques en aquesta foto és que es vulgui passar a la segona.
Ah, d'acord.
Com ho fem? Com ho fem, això?
Com ho també fem?
Igual que amb la frase. És molt important, igual que amb la frase. Doncs intentant picar l'atenció. Aquí ja mostres una miqueta més. Surts tu, evidentment surts bé, però no és ni de bon tros la teva millor foto, sinó que surts una mica amb naturalesa, pots sortir si tens animals amb el teu animal, però busques un conjunt, no?, de que ja doni indicis de que ets una persona que li agrada la naturalesa, o ets una persona que estàs allà menjant bé en el restaurant, bueno, inclús pots sortir, no evidentment en primer pla, però algun amic darrere, o algunes coses així, com si t'agraden amb l'amistat o amb companyia, sobretot en excursions, coses així. Buscar una miqueta que es busqui clicar, ui, a veure aquesta persona, no el veig tampoc del tot molt bé. Anem a per la segona.
D'acord, i llavors anem a per la segona foto, com haurà de ser aquesta segona foto?
Clar, aquí és on hi ha la matraca, aquí és on hi ha la teva foto de més guapet, guapeta que tens, la que surts millor, on se't veu bé, on diuen, ui, aquí tenim un bon tio, tia, que crida l'atenció, aquí ja em quedo. Normalment en aquesta foto ja és on busques el like, el que et busques que et doni el like.
Que el like, recordem, serà una espècie d'acord, una aprovació, que vol dir que llavors tu estàs disposat a conèixer l'altra persona, i si l'altra persona també decideix posar like, doncs llavors arribaran a un acord, no?, i podran doncs parlar entre ells i, si volen, quedar i tot.
Exacte. Aquí, en aquesta segona foto ja és on et mostres tu, aquest sóc jo, físicament, aquí em tens, físic, pum.
Doncs, si et sembla, Joan, ja tenim aquests punts i demà ens segueixes explicant com funciona això del Tinder, sí?
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I descobrint el doctor Amor, el Joan Alegre, ens plantem, això sí, 5 minuts tard, al flash informatiu.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia, Clara. Doncs tornem a acostar-nos a l'actualitat en aquest matí de dilluns, 27 de desembre. I ho farem, per començar tot, explicant que una prova pilot de transport de cava per ferrocarril entre Catalunya i Alemanya constata un 92% menys d'emissions de CO2. Per tirar endavant l'assaig, s'han traslladat 11.100 litres de cava des del celler de Freixenet a Sant Sadurní fins al municipi alemany d'Alsheim. Es tracta d'un trajecte de 1.434 quilòmetres, els quals s'han fet tots per ferrocarril, excepte un centenar. Al mateix temps, amb aquesta prova pionera, s'ha desplegat un sistema de traçabilitat i control de la temperatura del producte i s'ha estrenat un mètode per disposar de la documentació del transport de forma electrònica. Aquesta digitalització ha suposat també un estalvi del 24% del cost administratiu. L'iniciativa s'emmarca en el projecte Trials, que té com a objectiu oferir a les empreses solucions ferroviàries sostenibles per reduir el trànsit per carretera i les emissions de CO2, fomentant el transport ferroviari multiproducte i multiclient. Una iniciativa que ha tingut un pressupost de 1,35 milions d'euros des del 2018 fins al 2021 i que està cofinançat al 65% pel programa POCTEFA i amb una participació de 10 socis d'Occitània i Catalunya. També us volem explicar que Cineclub engega una nova etapa amb junta renovada i queda com l'única sala de cinema a Vilafranca. A principis de desembre es va donar a conèixer la nova junta que gestionarà Cineclub Vilafranca. Per primera vegada en la història de l'entitat es van presentar més d'una candidatura a l'elecció de la nova junta. Després de les votacions dels socis i sòcies, entre les dues candidatures que es van presentar, la guanyadora va ser Més Cineclub, encapçalada per Jaume Felipe, que es va convertir doncs en el nou president de Cineclub. Club Vilafranca. Recentment, recordem-ho, també s'ha anunciat el tancament del cinema Kubrick i això ha fet que Cineclub s'hagi hagut de replantejar la seva programació d'ara en endavant. Entre els principals punts del programa d'aquesta nova junta també es troben recuperar associats, enfortir la relació amb les entitats i institucions de la vila i tornar a formar part de projectes com el Most Festival i treballar per assegurar la viabilitat econòmica de l'entitat. La junta anterior comptava amb 3 persones i la nova està formada per 9 membres. Presideix el club, com dèiem, Cineclub Vilafranca, Jaume Felipe, l'acompanyen Luchi Miquel com a secretària, Joan de Déu Reyes com a tresorer i Jordi Cabestany, Pablo Sancho, Pep Puig, Sònia Parra i els expresidents Josep Maria Escofet i Pep Ferret. En un altre ordre de coses, també us expliquem que l'Institut d'Estudis Penedesencs clou les 29es jornades d'Estudis Penedesencs i prepara un taller sobre la pedra seca. Les 29es jornades d'Estudis Penedesencs han versat sobre multitud d'àmbits, del paisatge a la gastronomia, passant per l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Les diverses activitats s'han fet en formats presencials i virtuals, segons el cas, i s'ha intentat generar també material que sigui fàcilment consultable, volem dir, en el futur. La Cluenda es va fer el passat diumenge amb un acte que constava, volem dir, de diverses ponències a l'Auditori del Vinzeum. L'Institut d'Estudis Penedesencs té ja noves activitats previstes, concretament un taller familiar per ensenyar la tècnica de pedra seca i també la construcció d'un banc amb aquesta mateixa tècnica. I acabarem recordant-vos que fins a finals d'aquest mes de desembre es pot visitar encara a la Sala dels Sanitaris l'exposició Sangro, pero no muero. Fa uns dies Isa Sanz, la creadora d'aquesta exposició, oferia una visita guiada a la mostra per tal d'explicar a les persones que s'hi van acostar les seves idees a l'hora de tirar endavant el seu projecte artístic. Es tracta, en aquest cas, d'una instal·lació de fotografia i videoart centrat en un fet tan natural però alhora amagat, com és la menstruació. Sanz apuntava que es tracta d'un recull de 2 anys de feina, entre 2007 i 2009, que volien oferir un discurs més polític d'una banda, centrat en visibilitzar la menstruació, i de l'altra banda oferint una visió més poètica i de treball col·lectiu. En aquesta visita guiada, que com dèiem es va fer fa uns dies, la historiadora de l'art Marta Mantecón va mantenir una xerrada amb l'autora i després es va fer una visita comentada a l'exposició. Com dèiem, la podeu visitar encara fins a finals d'aquest mes de desembre en els horaris habituals d'obertura de la Sala dels Trinitaris. I això és tot el que us volíem explicar en aquest nou contacte amb l'actualitat. Ho deixem aquí i en una horeta aproximadament tornem.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Bon Nadal.
Són les 10 i 40 minuts. I a aquesta hora és moment d'obrir el consultori i de parlar amb el Jordi Llopart i la Ivet Marín. Ara us explicarem bé on estem cadascú perquè és una mica liat. Comencem amb tu, Jordi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Des d'on estàs tu?
Jo des d'on sempre, des de l'estudi.
Però avui estàs sol, no?
Avui estic sol, sí.
Estàs molt sol, tenim a la Ivet que en teoria està a casa seva, suposem. Ivet, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs prou bé que ens sentim tots i, si us sembla, anem a explicar què farem a partir d'ara, cada dia, a aquesta hora. Que és que, bueno, vosaltres dos sereu els nostres experts en el Nadal i ens donareu consells per encabar bé aquestes festes que ja hem més cansatat. Avui toca parlar de l'amic invisible, us sembla bé?
Perfecte.
Em sembla meravellós.
Doncs mireu, cada dia llegirem una carta que ens han enviat i vosaltres haureu d'ajudar a la persona que enviï la carta. Avui el missatge ve d'un anònim. Diu, bon dia, Ivet. No diu res de Jordi, perdoneu.
Vaja, ja em cau malament.
Ah, és un anònim, no sabrem qui és. A causa de la pandèmia i els positius, hem passat el Nadal al gener. I per tant, l'amic invisible també. Així m'han donat marge per comprar un regal al de l'amic invisible. Li faig a la nòvia del meu cosí, que encara no la conec. La meva demanda és la següent. Com puc eliminar l'amic invisible de la família? I si no, quin regal puc fer-li a la persona que no conec? Quins consells anem a donar-li amb aquest anònim?
Ostres.
Vale, a veure, jo crec que L'amic invisible és una cosa maca, és una manera d'estimar-nos per Nadal i bueno, de tenir com aquesta mini mostra d'afecte, que no fa falta fer 25 regals, sinó que et toca només una persona. Llavors, consells per eliminar-lo potser no et podré donar, estimat oient. Però sí que tinc com algun tip de regals que pots fer així a alguna persona que no coneixes. I és que, per si encara no us n'heu adonat amb el temps que porto aquí a la ràdio, jo soc molt fan de les cures. De les cures entre persones, amb tu mateix i això. Llavors penso que un regal destinat a les cures, una bola aquestes que fiques a la banyera i es desfà, una mica d'olis essencials, alguna crema o així, sempre és un bon regal.
Sí, la veritat és que eliminar aquesta tradició has de fer alguna cosa molt gros, has de crear un trauma, un forat molt gran en la família, no? Perquè no vulguin fer l'amic invisible l'any següent. Però, bueno, jo no opino com tu, Ivet. Jo sóc una miqueta més troll en aquest tema.
Més grins, no?
Sí,
mica,
més
grins,
Jordi? Sí, sí. Per exemple, si aquesta persona que anònima ja ha tingut algun altre amic invisible, el que pot fer és passar el regal de l'amic invisible. Rotllo, a mi m'han fet aquest regal, jo el regalo. Enteneu?
Home,
no,
Jordi.
Com que no?
No.
Sí, sí.
Una idea molt fàcil i molt bona, Jordi.
Si el nostre oient no vol pensar, aquesta és la millor manera, passar el paquet. No?
No, home, no, per mi no hi ha res més horrible que regalar algú que t'han regalat. Per mi té, o sigui, un regal té una càrrega sentimental i a mi ni que em regalin una pedra me la guardo.
Però
vull dir, és algo bonic.
Qui ho sabrà, Ivet? Qui ho sabrà? No ho sabrà ningú, només tu.
Home, tu mateix.
Bueno, però aquest noi no té pinta... Vol acabar amb l'amic invisible, no té pinta que tingui molts remordiments. Vull dir...
A veure, tinc més idees,
noia, perdó,
Si el de les cures no us ha agradat, un joc. Un regal que sempre funciona és un joc, com bé he fet l'espoiler fa dos segons. Un joc de taula sempre va bé, d'aquests que pots jugar des de poques persones a moltes per si tens molts o pocs amics. Així que això serà un encert segur.
I també dependrà de la qüestió de que si ens deixen ajuntar-nos més o menys persones, perquè ara mateix doncs, un joc molt multitudinari no podrem fer. Això sí, Jordi, tu no ens estàs donant idees, perquè només estàs donant una idea que és fer servir un regal que ens han fet, alguna idea per
jo els... estic responent al que ha preguntat aquest oient o aquesta persona que ens ha fet la pregunta. Vol acabar amb l'amic invisible. Està clar que no li agrada l'amic invisible. Llavors li ha de regalar una cosa a una persona que no coneix, no? Perquè és la nòvia de... Has dit?
La nòvia del seu cosí, que encara no coneix.
Que ni coneix i vol acabar amb l'amic invisible. Doncs jo li regalaria... jo li regalaria un regal troll. Per exemple, hi ha un cinturó... perquè jo he estat buscant aquestes coses, eh? Perquè els meus amics invisibles són molt trolls. Hi ha un cinturó que és un metre, una cinta de medir, saps?
I per què vols un regal així?
Doncs, entens o no? Et mereix els centímetres de la cintura?
Per fomentar trastorns d'alimentació. Molt bé, Jordi.
Exacte.
Jordi, quedes sisplau.
Al banquillo.
Ivet, seguim parlant amb tu. Hi ha una altra qüestió, que és que, clar, hi ha membres de la família o membres dels amics que et fa més il·lusió haver-li de fer un regal que algú altre.
Això és veritat. A mi m'ha passat ara la feina. Que fem un amic invisible, dels quals us he dit que estic a favor, però bueno, no sempre.
És que l'amic invisible de la feina n'hem de parlar, també.
Clar, parlem-ne. Vull dir, porto treballant com un mes i mig, o així, més o menys. I m'ha tocat una persona que no conec i que de lo poc que sé d'elles som totalment diferents. Llavors, bueno, també hi ha altres tradicions que podríem fer que no fos amic invisible, la veritat.
En aquest cas, la companya de feina, qui li ha regalat, Ivet?
De moment no l'hi he fet, perquè, clar, estic confinada, com bé heu entès.
Sí.
Però li faré una llibreta feta a mà. És que sóc una mica manites. Llavors li cosiré una llibreta jo.
Hola. Això
Jordi,
molt de...
a tu t'agradaria rebre un regal a mà? Hi ha dos equips, no? Persones que els agrada molt això dels regals a mà, l'amic invisible, i els que ho odien.
Bueno, ara s'ha posat molt de moda, no? Hi ha vídeos de persones que els regalen una cosa material i persones que els regalen una cosa amb sentiment, no? I es veu com... La reacció del sentiment és molt més bona. Sí, òbviament. Que la Ivet perdi temps de la seva vida per fer-me un regal, m'encantaria.
Jordi, jo si et faig un regal no serà perdre el temps, serà guanyar-lo, no pateixis.
Ai, pare, que plosaré. Doncs jo, a mi m'ha passat el mateix al meu amic invisible de la feina, una persona que l'he vist dues vegades comptades des que estic allà, I jo he tirat per lo que ha dit la Ivet abans, aquesta bola de sabó i il·lusions per la pell i tot això. Jo crec que és un encert bastant bo, també.
I a tu què t'han fet, Jordi? Has sortit guanyant amb el tracte?
Bueno, no ho sé. Perquè no sé si ho han fet, o sigui, no sé si els ha sortit per casualitat o ha sigut, o ho han pensat.
Què t'han regalat, Jordi, per l'Amic Invisible?
A veure, us haig de posar en context. A mi el que m'agrada més és la pizza. La pizza m'encanta. Sí. No em cansaré mai de la pizza. Llavors, el que m'han regalat és un tallador de pizzas en forma d'escúter, o sigui que les rodes són el tallador. Llavors, com a regal, és molt cutre.
Certament.
No? Mm. Però no sé si ha sigut per casualitat, perquè a mi m'encanten les pizzas, llavors es converteix en el regal cutre perfecte.
I recordeu quin ha estat el millor regal que us han fet mai?
Uf.
El millor regal d'Amic Invisible, sisplau.
D'Amic Invisible?
Home, sí, d'Amic Invisible.
Sí, jo sí que ho sé, perquè nosaltres amb les amigues de la universitat som quatre, comptant-me amb mi, i sempre fem un Amic Invisible, i tothom vol que l'Emma sigui la persona que li ha de fer el regal a ella mateixa, diguem, com que l'Emma me'l faci a mi, perquè aquesta noia en sap molt. I a mi m'ha fet una llibreta, però no com la que faré jo, però molt, molt maca, que semblava comprada.
Uau.
Oh, mare meva.
Tu, Jordi?
No he tingut mai cap regal personal. Sempre han sigut molt impersonals. Lamentablement.
Doncs des d'aquí una crida al proper Amic Invisible del Jordi, doncs
si
que sigui més. Que sigui més personal. I acabem obrint un altre meló, que és el meló dels pressupostos, perquè és que hi ha famílies que tenen uns pressupostos, doncs, de fins i tot, m'han arribat a dir, de 50 euros. Què en penseu d'això?
Que no m'apuntin al seu Amic Invisible, no vull jugar.
A veure, jo considero que si és familiar o és amb amics o tot això, sí que el pressupost podria ser una mica més alt, no? A veure, arribar a 50 euros, suposo que pocs ho poden fer, i menys ara, no? Però sí que considero que sent amics o familiars, que, ostres, doncs hi ha un vincle més fort. En algun cas no, eh? Hi ha gent que a la feina es porten superbé, però jo considero que sí, els familiars han de ser una mica més alts els pressupostos.
I després hi ha un altre problema, que és això de que diuen, per exemple, el pressupost 10 euros. Però llavors hi ha el típic rata que potser amb 5 euros ja n'hi ha prou i ja fa un regal. I després un altre que intentarà ser esplèndid i que en farà 15. Això s'hauria de prohibir, no?, una mica. O sigui, hauríem de dir, si és 10, és 10, sisplau. No fem ni més ni menys, perquè si no, uns quedem molt malament, els altres quedem molt bé.
Sí.
El que s'hauria de prohibir, per mi, és el capitalitzar tot el que fem. Vull dir, per mi haver de ficar que si 50 euros, que si 10, a mi, sincerament, m'és igual, no busco aquí fer-me d'or per Nadal. Per mi la gràcia de l'Amic Invisible és com destinar un moment a pensar què pot ser feliç a l'altra persona. Vull dir, deixem de ficar-li un preu.
Clar, doncs estic totalment d'acord amb l'Ivet.
Doncs si us sembla, amb aquesta frase que ha dit la Ivet de deixem de capitalitzar l'Amic Invisible i que l'important, doncs, és la intenció. Ens acomiadem avui, no? No sé si heu ajudat gaire aquest missatge anònim, perquè demanava com podia eliminar l'Amic Invisible i al final hem fet una mica com una oda a aquest Amic Invisible manual, no?
Bueno, si vol eliminar l'Amic Invisible, jo tinc alguns regals per eliminar-lo. Per exemple, li pots regalar un peluche de cap de cavall, saps? Com la de la pel·lícula.
Mm. Això... O hi ha gent que fa enemics invisibles, en plan típic pongo o cosa lletja.
Sí, sí. Això és complicat. Bé, ja havíem acabat molt bé amb aquella frase de la Ivet, ara aquí parlant de pongos i de
coses que estem. Pots regalar-li una caixa buida.
Una caixa buida, això és molt mala idea, molt mala idea. Una caixa buida ja pots ferir moltes sensibilitats. Moltíssimes gràcies, Jordi Llopart i Ivet Marín. Ens truquem, veiem demà.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Adéu. Quan falten 9 minuts per arribar a les 11, ens posarem cuinetes i avui descobrim una recepta que ens ofereix el restaurant Me'n Puc i que vam gravar ja fa uns dies i que ara mateix descobrim. Aquest Nadal cada dia descobrim receptes de restaurants de la vila i avui estem al Me'n Puc, a la plaça de Santa Maria, amb l'Andrea Di Stefano. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, et volem conèixer una mica tu. Ets l'encarregada, sobretot, dels postres, no només d'aquí, del Me'n Puc, no?
No, mira, jo faig el que és tota la reposteria d'aquí al Me'n Puc i també m'encarrego del restaurant La Fàbrica, de fer el que serien tots els postres de la carta. i també faig el postre del menú del dia, de cada dia, de dilluns a divendres.
O sigui que moltíssima gent segur que hem provat alguns dels teus postres i avui ens ensenyaràs a fer-ne un, no? Què tens pensat ensenyar-nos?
Mira, tenia pensat una recepta per fer un tronc de Nadal, però una mica diferent, en una versió una miqueta més moderna.
Perfecte, doncs si et sembla comencem amb els ingredients que necessitarem, perquè si algú ens està escoltant i ja s'ho vol començar a preparar, què s'ha d'apuntar, què necessita?
Va, doncs primer el que hauríem de fer seria una planxa de pa de pessic per enrotllar-la després i fer el tronc, vale? I aquesta planxa porta, per un costat hauríeu de preparar 2 ous i mig i 75 grams de sucre, i per una altra part, en un altre recipient, hauríeu de preparar 65 grams de farina amb 12 grams de cacau i 1,5 grams de levadura o impulsor.
Impulsor, pels que no sapiguem què és?
Doncs seria la típica levadura química que venen en pols, doncs seria això.
D'acord, i llavors l'important és, primer necessitarem fer aquesta base, no? Alguna cosa més hem d'afegir d'ingredients a aquesta base?
Bueno, una miqueta de sal, perquè sempre realça el sabor i ja està.
Perfecte, i un cop tinguem la base, que per cert, si algú vol dir, ostres, és que mira, fer la base em fa molta mandra, també es pot comprar la base i després fer la resta, o no ho recomanes tu?
Home, jo penso que és fàcil de fer, però sí que crec que al supermercat i així a vegades venen planxes ja fetes.
Ara que són dies de Nadal, intentarem doncs fer-ho, que tenim temps, i fer-ho tot complet. Què més ens hem de fixar dels ingredients?
Doncs mira, us explico el procediment, vale? Llavors, amb els ous i el sucre s'haurien de batre fins triplicar el volum. I després has d'incorporar la farina, el cacau i la levadura tamitzades perquè no quedin grumos a sobre dels ous amb el sucre, vale? Llavors escudillar i formar una planxa rectangular.
Escudillar què vol dir exactament?
Escudillar vol dir que tu fiques la massa dintre d'una màniga i amb la màniga formaràs la forma rectangular.
O sigui, li donarem una forma rectangular i llavors què haurem de fer?
Bueno, doncs llavors aquesta massa va al forn, vale? I es forneixeria a uns 200 o 220 graus durant 5-8 minuts. Quan tu vegis que ja està duradeta la massa, doncs es treu, perquè és molt ràpid de fer.
O sigui, això, amb uns 5-8 minuts ja ho tindrem fet i llavors ja tindrem la base d'aquest tronc de Nadal que estem fent. Quin serà el següent pas?
Doncs mira, el següent pas seria preparar el farcit del tronc. Vale? Jo aquí he ficat un farcit senzill, que seria una nata muntada amb una miqueta de sucre, però bueno, a casa podeu fer amb els ingredients que més us agradi, o ficar-li una marmelada amb la nata, o fer una crema, o fer una mica amb la nata, afegir-li cacau i fer una trufa, o bueno, el que més us agradi.
Sí, que aquí ens deixes una mica que voli la imaginació, però en el teu cas el que ens proposes és això, una nata muntada, no?
Sí, seria una crema chantilly, que vol dir una nata muntada amb sucre.
I llavors això com s'ha de fer?
Doncs mira, s'ha de ficar la nata ben freda, quan més freda estigui la nata millor, incorporar-li el sucre, tant el podeu incorporar al principi com al final, perquè és igual, i si teniu una batidora a casa per muntar, doncs batre fins que tingui una bona consistència i ja està.
I llavors ja tindrem aquesta crema, en aquest cas chantilly, però que la gent pot fer la que més li vingui de gust, i què n'haurem de fer d'això?
Doncs mira, amb això ara agafaríeu la massa, vale, del pa de pessic, i llavors untaríeu una capa fina de nata, bueno, molt fina tampoc, no? Però una capa de nata, i jo li fico també les almendres aquestes crocantis que venen ja fetes. Doncs jo li fico, en part de la nata, també l'almendra crocanti per sobre, perquè li dona un toc molt bo.
Llavors tindrem aquest toc cruixent i després ja tenim la base d'aquest pa de pessic, després la crema chantilly per sobre i una mica d'ametlles crocantis. I què toca ara?
Doncs ara toca enrotllar i fer com si fos com el típic braç de gitano. S'enrotlla des de la punta, pressionant una miqueta, ajudant-te amb una miqueta de paper de forn fins que s'acabi, i has de deixar la part del final mirant boca baix.
Llavors, amb això ja està, ja tenim tota la recepta feta o li hem de posar algun toc final?
No, mira, i ara jo el que recomano és ficar-ho 10 minutets al congelador, perquè bueno, estarà més estable, diguéssim, el tronc, no estarà tan fresquet, i llavors jo el que li faig ara és un bany cruixent per sobre, tipus el del Ferrero Rocher. Bueno, es congela 10 minutets perquè estigui més estable i llavors farem un bany cruixent tipus Ferrero Rocher de xocolata negra.
Això m'interessa, a veure com podem aconseguir aquest bany de Ferrero Rocher, com es fa això?
A veure, el que passa és que té un ingredient que potser costa una mica d'aconseguir, vale? Però és molt fàcil de fer. Has de fondre 75 grams de xocolata negra del 70% i amb 37 grams de manteca de cacau, vale? Que diguéssim que és el greix del xocolata. Llavors has de fundir una cosa per una part i l'altra per l'altra, el bany maria, barrejar-ho i ficar unes almendres crocantis, i llavors quan la barreja s'hagi refredat una mica, banyar-ho per sobre del tronc que haurem tret del congelador i ja està. I quan es refreda, el xocolata ja queda cruixent, tipus, saps, com la cobertura dels Magnum i del Ferrero Rocher per fora, que queda així cruixent, doncs quedaria així.
I llavors també quedarà molt bonic i semblarà doncs un tronc de Nadal perfectament, no? Quasi sí. Que el podrem cagar i tot en comptes sí, no, clar, de...
Amb un pan. El talles, doncs la massa al ser així de cacau, que queda una mica marronet i tal, i amb la nata a dintre, doncs simula així el tronc de Nadal. Després el podeu decorar una mica per fora amb una miqueta de, no sé, de purpurina daurada o ficar-li alguns fruits vermells per sobre, o bueno, com més us agradi.
O sigui, per acompanyar els típics àpats copiosos, doncs acabar-lo ja amb un bon tronc de Nadal, i a part de que serà molt bonic, també això esperem que estigui molt bo, no?
Sí, home, i tant. Jo sempre que el faig triomfa. Sempre el porto a casa de meva germana o a casa de la meva mare i el faig i els encanta.
Doncs Andrea Di Stefano, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos aquest tronc de Nadal on hem fet un pa de pessic, un chantilly i ho hem acabat doncs, amb aquest recobert cruixent de xocolata que ens recordava una mica el Ferrero Rocher. Moltíssimes gràcies per doncs, descobrir-nos les teves receptes.
Gràcies a tu.